Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un foc elèctric que ha afectat la central de Telefònica Lleida ha deixat sense servei d'internet a bona part de la ciutat al llarg d'aquest matí. Incendi que s'ha declarat en un quadre de llums a la seu de la companyia. Un cop apagat, els tècnics han començat les tasques per resoldre l'avaria i intentar recuperar la normalitat al servei. Però com és la vida sense internet? Doncs ens ho explica precisament des de Lleida en Sergi Tor. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Yolanda. Doncs és un retorn al passat i d'una forma fulminant i inesperada. Torna el paper i el llapis i el diner en efectiu i aquest matí llegissi, però amb llibres. Això és el que passa quan no hi ha internet. Impossible qualsevol compra o interacció per la xarxa, que deixa una sensació de relativa inferioritat a causa de la gran dependència energètica que tenim. Un dels sectors més afectats és el comerç, que no poden cobrar amb targeta. Julia Utrera, responsable d'una botiga de roba a l'eix comercial de Lleida, ha explicat a la cadena COPE tot el que els hi està passant sense internet.
Bueno, principalmente ha sido que no podemos cobrar con tarjeta. Hemos tenido que hacer todo cobro con efectivo. Luego también tiramos mucho de lo que es la venta online. Cuando no tenemos alguna cosa, ya sea en almacén o en tienda física, pues lo pedimos a almacén central y esto es algo que no hemos podido hacer. Entonces, tema de mirar tallas, que usamos aplicaciones para, pues eso, para mirar tallas, para ver si hay, no hemos podido hacer nada. Entonces hemos estado un poco con las manos atadas.
Un incendi aquesta matinada a la central de la Telefònica de Lleida és la causa. Els tècnics estan treballant per recuperar la connexió d'una ciutat, avui de 140.000 habitants, sense internet ni connectada a la xarxa.
Això a Lleida. A Barcelona, l'Ajuntament es posa dur i augmentarà un 55% les multes per conductes incíviques. I és que el nou govern municipal s'ha marcat la millora de la neteja, la convivència i la seguretat com un dels objectius per a aquest mandat. Nosaltres hem sortit al carrer per veure com han rebut els veïns aquest pla del consistori, que, com dèiem, inclou l'increment de les sancions. Tomàs Hinojosa, molt bona tarda.
Hola, Yolanda. Efectivament, les multes pugen de preu. A partir del 9 d'agost, pixar al carrer passarà dels 200 als 300 euros. O veure el cua de la via pública s'encareix dels 300 als 600 euros. En la mateixa línia augmentarà la presència d'agents de la Guàrdia Urbana a les zones més conflictives de la ciutat, que faran hores extra de patrullatge. Els veïns han rebut amb bons ulls les noves mesures per combatre l'incivisme, com és el cas del Fabián.
Pues sí, a mí me parece la verdad que bien que se suban este tipo de multas, porque a ver si la gente ya empieza a tener un poquito más de educación con el tiempo, que es una vergüenza al fin y al cabo cuando uno ve a veces la suciedad que hay en algunos sitios y mantengamos una ciudad agradable, bonita y sobre todo que el turismo siga viendo a Barcelona como una ciudad que sea un destino digno de visitar.
En Pau, que viu al Gòtic, agraeix l'augment de la presència policial i que s'hagin posat les piles des del consistori en la neteja.
Estic a favor de la presència policial als carrers més conflictius perquè, a part d'evitar que la gent embruti el carrer, també és una manera de fer que la ciutat sigui més segura.
I trobo que d'aquesta forma es dissuadeix a la gent d'embrutir els carrers.
A l'altra cara de la moneda hi ha ciutadans com el Josep Maria, resident a Consell de Cent, que veuen en l'educació el pilar clau per fer front a l'incivisme.
L'incivisme no es combat amb multes, l'incivisme es combat amb educació i en posar gent que faci que la gent es comporti bé. Llavors, menys multes, menys impostos, que ja paguem tant prou quartos la gent, i que hi posin agents cívics que facin complir les ordenances.
Aquestes mesures són les primeres i més vistoses del pla Endreça, una de les grans prioritats del nou executiu municipal de cara a l'actual mandat.
I t'expliquem també que moltes oficines de la Seguretat Social es troben tancades, tot i que hi ha gent que hi treballa. A què es deu aquesta situació? A COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb ADN Sindical Vigilants, que ens han dit que també es troben en aquesta situació alguns jutjats. Ens ho explica l'Andrea Gavarró.
Granollers, Cornellà, són cada cop més les oficines tancades per manca de personal de seguretat. No estan de vacances, sinó que només atenen les cites prèvies. Sergio Sánchez explica per què fan vaga els treballadors de l'àmbit de la seguretat.
Pues llevaban los compañeros de la empresa GSS Security, pues llevan desde el mes de abril sin cobrar sus nóminas porque están realizando los servicios de las oficinas de Drassanes, Mataró, Granollers, Cornellà, no cobran sus nóminas, entonces ya se han declarado en huelga para poder trabajar en otras empresas. Entonces, al no poder cubrir esos servicios se declaran en huelga, pues los funcionarios se están encontrando, en base a la inseguridad que nos estamos encontrando aquí en Cataluña, se están encerrando, solo atienden a las citas previas.
A més, Sánchez explica que, afegida a aquesta falta de sou, està la problemàtica de que cada cop són més els episodis violents als quals han de fer front els vigilants a les oficines de la Seguretat Social. I quin és el motiu pel qual no cobren la seva nòmina aquests treballadors? El portaveu d'ADN Sindical Vigilants ho explica.
Y entre unos y otros, que al fin y al cabo entendemos que la culpa es de la administración pública en base a contratar a esas empresas que ya avisemos de que estaban incumpliendo muchas ilegalidades, pues no están cobrando. Entonces, ante esta pasividad, los trabajadores no van a trabajar.
Des del sindicat encara no s'expliquen com l'administració pública contracta una empresa amb deutes i exigeixen una solució, alhora que major supervisió al funcionariat que es dedica a contractar.
I la patronal catalana de l'oci nocturn, la FECALUN, demana que reforci la presència policial a les àrees properes a les activitats d'oci i restauració nocturna. En concret, i així li han fet arribar al conseller d'Interior, que reforci la intervenció de suport dels controls d'accés i vigilants de seguretat. Ha recollit les reclamacions de la patronal, el Tomàs Hinojosa.
Des de la patronal catalana destaquen la necessitat urgent de reforçar els efectius policials als accessos de les discoteques i millorar la coordinació entre els cossos de seguretat davant l'allau d'agressions als vigilants. En Fernando Martínez és el secretari general de la patronal.
I en definitiva nos está llevando a la patronal a exigir a la propia policía autonómica y policías locales que incorporen más efectivos. Más efectivos en la noche, porque nos encontramos que los vigilantes jurados y los controladores de acceso que tienen las actividades que ya hemos reforzado no son suficientes.
Una de les solucions a aquesta problemàtica passa per descongestionar Barcelona i concedir noves llicències. Actualment, a 192 municipis de l'àrea metropolitana no hi ha cap oferta d'oci nocturn. Per això tot es concentra a Barcelona. Des de la patronal ja estan desenvolupant el nou pla director per regular l'oci.
L'oci se tiene que repartir. Tenemos que buscar nuevos emplazamientos que sean buenos para los vecinos, que no haya una afectación grande, que lo hay. Y tenemos que estudiar un nuevo plan director. Pero claro, si llevamos 35 años en muchos municipios sin dar una licencia de discoteca, pues algo está fallando, ¿no? Navidades podemos presentar el plan director al Ayuntamiento de Barcelona, que será el plan pionero para toda Cataluña y sobre todo para la área metropolitana, y espero de verdad definir qué modelo de ocio queremos y sobre todo pasa por mayores licencias.
Des de la patronal posen en relleu el paper dels vigilants i el compliment dels protocols d'agressió sexual i d'erradicació de submissió química. I Martínez recorda, els vigilants estan per protegir els usuaris.
T'expliquem també que aquest migdia passarà a disposició judicial la dona que va actuar com a falsa metgessa a l'Hospital de Berga. Fins ara s'ha confirmat que ha treballat com a mínim en 4 centres sanitaris, però els Mossos sospiten que aquesta xifra podria pujar almenys fins a la dotzena. La policia li atribueix delictes d'intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil. I la defensa de l'home que va disparar contra un veí i dos Mossos del grup especial d'intervenció dels Mossos en una masia de les Lloses, al Ripollès, demana que se'l deixi en llibertat perquè veu desproporcionat acusar-lo de 3 temptatives d'homicidis. El seu advocat Benet Salellas diu que cap dels afectats va passar cap dia a l'UCI i van patir, en el pitjor dels casos, lesions lleus.
Aquí se'ns planteja un doble intent d'homicidi de dos agents de Mossos d'Esquadra, que l'única cosa que van tenir són una mica de dolor a la zona de les cames per l'impacte dels escuts que ells mateixos portaven, i per tant, dir que això és una temptativa o dues temptatives d'homicidi ens sembla que és desdibuixar i generar un context absolutament desproporcionat.
Moment ja per repassar l'actualitat esportiva amb l'Edu Badia. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Analitzarem el que ha donat de si la derrota del Barça davant l'Arsenal en el primer amistós de la pretemporada. Millor li van anar les coses al Girona i a l'Espanyol. Parlarem de la selecció espanyola de waterpolo masculí, que ha perdut en l'últim segon i en VAR en les semifinals del Mundial de Fukuoka contra Hongria i del mercat de la Lliga Endesa, amb varis noms propis del dia. També tindrem enquestes. A les 3:25 ens hi posarem.
Quina llàstima, això del waterpolo. Això sí que fa ràbia.
Jo no sabia que hi havia bar al waterpolo, imagina't. Bar, eh?
Jo també m'acabo d'entrar ara. Doncs ens ho explicareu més endavant. Moltes gràcies, Edu. Nosaltres aquí ho deixem. La informació continua ara mateix en aquesta mateixa sintonia, on recorda que escoltes Migdia Cope i on et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.